Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia, des d'ara i fins a les 4. Fins ara us hem parlat del Tribunal Constitucional anul·lant el vot telemàtic que fins ara havia exercit Lluís Puig al Parlament de Catalunya. Dilluns, que s'ha de constituir la nova cambra catalana, la mesa d'edat haurà de decidir què fa aquesta legislatura amb els vots dels exiliats i sobre la taula tindrà aquesta i una altra sentència del TC que prohibeixen el vot delegat i el telemàtic. Aquest últim pronunciament del Constitucional ha estat per un recurs del PSC. Això el dia en què també hem sabut que l'Agència Catalana de l'Aigua ha trobat aigua del subsol de la llera del riu Besòs que podria abastir l'àrea metropolitana de Barcelona. Ja té pràcticament enllestits, de fet, 6 pous que podran captar més de 1.600 litres d'aigua per segon d'aquest riu. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, les prospeccions que ha fet l'ACA garanteixen quantitat i qualitat d'aigua i justifiquen una operació que ha costat una mica més d'un milió d'euros. Estem parlant d'unes quantitats d'aigua que podrien arribar a ser una quarta part del que consumeix l'àrea metropolitana de Barcelona. I les infeccions per Covid que han pujat a Catalunya, ara, de fet, el del Covid ja és el primer virus que circula entre els infants i el quart entre els adults. En només una setmana s'han detectat 300 casos nous relacionats probablement amb una nova subvariant que és molt més contagiosa, però, i això és l'important, no és més greu que la que teníem fins ara. Els experts ens han explicat que la Covid està circulant ara més entre els nens perquè no tenen tanta memòria immunitària com tenim els grans. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, a aquesta hora, però, què més podem afegir, Sara Riera?
Doncs que estan jutjant a Tarragona un home per violar i incitar a la prostitució una dona a qui tenia llogada una habitació. La fiscal li demana 13 anys de presó. Tarragona, Ricard Buigas.
Bona tarda. Els fets van passar en posta entre el 2021 i el 2022. Segons el relat de la fiscalia, l'home va voler iniciar-hi una relació sentimental i hauria amenaçat la dona de prendre-li els guanys que obtenia de la prostitució si no feia el que li deia. L'escrit de l'acusació explica que l'home l'hauria violat 3 vegades i en una altra ocasió també la va agredir i amenaçar. Ell ho ha negat.
¿Usted mantuvo alguna relación sexual?
Nunca en la vida con ella. Yo soy fiel a la mujer que tengo y siempre lo seré.
¿Usted la golpeó a ella?
No, ella me golpeó a mí.
¿Y usted a ella?
¿Yo? Aguantaba los golpes como pude.
La fiscalia demana 13 anys de presó, l'acusació eleva la petició a 27 anys, també sol·licita una indemnització superior als 20.000 euros per danys morals.
El Ministeri de Consum investiga les principals plataformes de lloguer per anunciar habitatges sense llicència. Aquesta pràctica suposaria una infracció de la llei dels consumidors i pot ser sancionada amb multes de fins a 100.000 euros. La investigació s'ha obert arran de les informacions de comunitats autònomes i ajuntaments que un nombre significatiu d'habitatges turístics estarien operant sense llicència. De fet, l'Ajuntament de Barcelona ja ha actuat en aquest sentit, el 2017 va imposar una multa de 600.000 euros a Airbnb per permetre que s'hi anunciïn pisos sense llicència. I baixa la compra online de productes de supermercat. El 20% dels consumidors que en alguna ocasió ha adquirit productes d'alimentació a través d'internet, especialment durant la pandèmia, doncs ha deixat de fer-ho, segons un informe de l'Associació de Distribuïdors i Supermercats Acedes. I el principal motiu és l'econòmic. Considera que pot comparar preus i gastar menys, com explica Núria Cardoso, portaveu de l'associació.
Estrategias de ahorro en la compra diaria de alimentación. Y en este sentido, el consumidor tiene la sensación de que la compra física controla mejor el gasto que invierte en este concepto.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb l'Oriol Marc, cap de Política de la Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Amb la periodista Mònica Hernández. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb el professor de Comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu, Joan López Alegre. Joan, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Que tenim a València.
És que, clar, si no hi ha l'Eugeni, algú tenia que fer el seu paper.
Ostres, faràs la dèria?
Faràs la dèria i no por i tot plegat. Escolta, molt bé. Com que no ets a Barcelona, t'has perdut la conversa. Mai endevinaries de què han estat parlant la Mònica i l'Oriol abans de començar, abans d'obrir el micròfon. És que no l'endevinaries mai.
No, realment.
És impossible.
No podria.
Sobre la...
cosa insospitada.
Sí, sí. Han estat parlant sobre la olor / pudor que fan els peus i les sabates, concretament.
En sèrio? Sí, però per què heu fet això?
Bueno, bàsicament perquè, com que no hi ha l'Eugeni, és igual. Vull dir.
Jo he estat molt pudorós, sí. Jo només he fet el titular.
Pudorós està molt bé, tenint en compte el que estem parlant.
Sí, exacte, sí, sí.
És que, Joan, jo tinc unes bambes d'esport que fan molta pudor. Són les bambes, no sóc jo, eh?
I les porta, diguem-ne, les porta a la motxilla.
Llavors jo li he demanat, Joan, però són de roba o de pell? I ell no ho sabia i se les posa cada dia. I ha tret les bambes en qüestió.
Oriol Marc, davant la pregunta de són de roba o de pell, ha col·lapsat perquè era incapaç de saber si eren de pell, de roba o què, i la seva opció sí. ha estat treure les sabates, ensenyar-les perquè la Mònica sí. decidís si eren de roba
no,
o de pell.
No,
eren
tronges, no ho facis.
Eren tronges. No sé si de
però,
pell o roba
escolta,
tronges.
Però jo tinc dues propostes que el director comercial de l'emissora segur que celebrarà.
Vinga,
una, que ens patrocini aquest espai de Borolor, i l'altra, que qualsevol marca comercial de sabatilles, com si fossis un influencer, que ho pot ser, te n'enviï unes i llavors tu vas penjant fotos.
Home, això seria fenomenal.
I llavors, amb el hashtag, aquestes no fan mala olor.
Veus?
Ah, veus.
Aquí, ell sempre treu, ell té vista de negoci, de Joan López Aleira, sempre va dos passos per davant, dels altres.
És un tema de ser un petit empresari.
Sempre porta la cartera plena. El Joan, deixeu-me dir que fa molta pinta de pagar amb efectiu. Espero que sigui veritat. Joan, pagues amb efectiu?
No, des del Covid vaig sempre amb targeta. Ho sento molt, defraudar-te, eh?
Veus? També és un verb ben triat, a vegades, parlant de diners en efectiu.
I la veritat és que és molt còmode, això d'anar per la vida amb targetes.
És veritat.
Sí, sí. Mm. I a més, és veritat que des de la pandèmia tots hi hem... pràcticament hem desterrat les monedes de les nostres butxaques. Ara de seguida anem amb els temes de l'actualitat política, aquesta decisió del TSE i tot plegat, però deixeu-me recuperar el tema amb el que hem començat avui al Catalunya a migdia a les dues. De fet, és un tema que us hem avançat aquí a Catalunya Ràdio. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, està enllestint ja 6 pous que capten aigua del Besòs que es filtra per la llera del riu. Podrien arribar a subministrar, en el seu màxim, el 25% de l'aigua que consumeix l'àrea metropolitana de Barcelona. Els pous estan a Montcada i Reixac i a Sant Adrià de Besòs. I segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, com us dèiem, aquestes prospeccions que l'ACA va començar l'any passat garanteixen quantitat i qualitat de l'aigua que es treu d'aquesta zona. Per parlar-ne, podem saludar el professor i investigador de l'Escola de Camins i director del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC, el Xavier Sánchez Vila. Senyor Sánchez Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens diuen que d'aquests 6 pous, que ja estan pràcticament enllestits, es poden arribar a extreure com a mínim 1.600 litres d'aigua per segon i com a màxim 2.600 litres, que seria aproximadament una quarta part de l'aigua metropolitana, de l'aigua que consumeix l'àrea metropolitana de Barcelona. Li quadren aquestes xifres?
Sí, sí, és una molt bona notícia que ens estiguem movent cap a solucions més naturals, com és agafar l'aigua de l'aqüífer, que fa bastant de temps que s'està estudiant, i ara per fi, després de tots els estudis que s'han fet, doncs ja tenim, sabem que ja es pot... obtenir aquestes quantitats i per tant, doncs endavant, sí, sí, són quantitats correctes.
El que ens diu l'ACA és que no és exactament d'un aqüífer, sinó és l'aigua que es filtra de la llera del riu, que no sé quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra.
No, sí que és un aqüífer, el que passa és que és una manera, és el que diu la recàrrega induïda que ve des del riu, i llavors quan es filtra pel terreny arriba a l'aqüífer. I en el procés que hi ha des de que l'aigua surt del riu fins que arriba a l'aqüífer, que són molt pocs metres, però triga una estoneta, triga alguns dies, es va filtrant i millora la seva qualitat de manera natural, però de manera molt espectacular, de manera que realment l'aigua que tenim en el subsol és moltíssim millor que la que tenim a la superfície, en qualitat, en temes de qualitat, i per tant costa molt menys potabilitzar-la.
Des del desconeixement absolut, si xuclem aquesta aigua, no hi ha el risc d'assecar l'aqüífer, que hi hagi alguna mena de contrapartida mediambiental a la llera del Besòs?
No, s'ha de fer de manera sostenible, efectivament. Vull dir, clar que podria passar això si no es fes bé. I, per tant, els estudis que s'han estat fent són per demostrar que això és, que és sostenible, que realment el que fem és agafar l'aigua del riu, i però aquesta aigua del riu la infiltrem i llavors l'aqüífer ens fa una mica de magatzem i l'anem gastant. Per tant, va entrant aigua des del riu i l'anem gastant a per quan la necessitem. Llavors, no, s'ha de mantenir i, per tant, els estudis el que fan és justament estudiar que això sigui sostenible.
Molt millor aquesta solució. Òbviament, ja ens va quedar clar quan s'estava estudiant que allò de portar aigua en vaixell era ultimíssima opció i, de fet, era gairebé desaconsellable. Però millor això de captar aquesta aigua del subsol que no fer desalinitzadores, per exemple?
Sí, moltíssim millor. A veure, les, si parlem en termes de costos, es parlava de la dessalinitzadora del port, diguem, em sembla que eren 100 milions, i això aquí estem parlant d'un milió, però un, dos, no sé, no sé dir la quantitat, perquè jo no he treballat directament. Han treballat companys, d'aquí de l'Escola de Camins, però jo...
Sí, nosaltres ens han dit que és una mica més d'un milió d'euros el que s'han gastat en fer aquests 6 pous. Falten, però, les potabilitzadores.
No, ja, clar, evidentment. Per tant, estem realment... I l'altra diferència fonamental és que la desaladora gasta moltíssima energia i, per tant, només estarà en marxa quan estiguem en plena sequera. És a dir, ens ha anat molt bé tenir desalinitzadores, però si ara en construïm una i comença a ploure, que consti que hem sortit una mica de la sequera més dura, però encara estem en sequera, però llavors, clar, la diferència està en que una desalinizadora, si ja ara al setembre de Madrid plogués moltíssim, doncs estaria aturada 5 anys, els 5 anys que havien dit que duraria. Mentre que aquests pous es poden mantenir, es poden posar en marxa sempre i tenir-los en marxa, i els costos de manteniment no tenen res a veure, els costos de producció, perdó, i de manteniment, no tenen res a veure amb els que costa una desalinizadora. Mm. Per tant, aquesta solució és moltíssim millor.
Per tant, aquesta solució que és molt bona. Igual que s'ha trobat aquesta aigua a la Llera del Besòs, hi ha algun altre riu de Catalunya en què podria ser susceptible de trobar-ne, o estan tots ja molt explotats?
No, a tot arreu. El que passa és que s'ha de fer els estudis de manera sostenible, és a dir, quan, en els llocs on cal més aigua, on tenim més problemes, és on s'han de fer aquests estudis amb molt detall. Els del Besòs, bueno, porten temps, es porten bastants mesos, jo diria que anys, fent l'estudi complet, i altres zones s'haurien d'estudiar de manera similar. Els aqüífers de Catalunya estan bastant ben estudiats, però s'han estudiat per altres temes, i llavors ara per veure si realment es podia fer una gran producció que permetés, jo què sé, no posar desalinitzadores, per exemple, doncs clar, s'han de perfeccionar, s'han de fer molt més a fons.
El que tenim pràcticament enllestit són aquests 6 pous, per tant, per extreure l'aigua, ens falten les potabilitzadores. Això
sí.
es pot establir un termini de quan es triga a construir una potabilitzadora com aquestes?
No, però són mesos. És a dir, és un tema que no és a curt termini, és a dir, no estem parlant de que aquesta aigua la podem posar en servei, diguem, ara a l'estiu, ni molt menys, però sí que es podrien posar en marxa l'any vinent.
I, òbviament, això hauria de tenir la... O sigui, s'ha de fer un procés molt complicat per potabilitzar aquesta aigua, o com vostè mateix deia, a mesura que es va filtrant, es va fins i tot millorant la seva qualitat, i tal i com s'extreu, pràcticament ja seria potable.
Sí, primer, la tècnica permet potabilitzar qualsevol aigua. És una qüestió de cost. Llavors, la més cara de potabilitzar és la del mar. El mar és caríssima, per això costa tant mantenir les desalinitzadores. La segona més cara és la del riu, perquè el riu, la qualitat de l'aigua del riu és molt pitjor que la de l'aigua subterrània. Llavors, aquesta, doncs és simple. És, els processos que hi ha són processos molt simples comparats, per exemple, amb la de Sant Joan d'Espí, tindrà processos molt més complicats que aquest. I aquest serà molt més senzilla de fer. I, per tant, és una tecnologia molt, molt, molt estudiada, molt treballada. Els costos no me'ls sé, però no treballo amb això, però vaja, no té res a veure els costos amb altres opcions que estem plantejant.
Molt bé, doncs aquesta és l'anàlisi, diguem-ne, dels experts d'aquesta notícia que avançàvem a Catalunya Ràdio, és que l'ACA ja té pràcticament enllestits aquests 6 pous i que, per tant, a falta d'aquestes potabilitzadores, que fins i tot ja hi ha el projecte de fer-ne dues, una a Montcada, l'altra a Sant Adrià de Besòs, una fins i tot els terrenys ja són públics, els altres són privats i s'haurien d'expropiar, però això faria veure que el procés està com molt engegat, no?
Exacte, sí. Una està bastant avançada i l'altra, doncs, encara no, però bueno, també s'han d'incloure això en el futur, en el pla. Ja tindríem aquesta aigua, la podríem tenir disponible ja l'any vinent, i per tant, quan ara, si resulta que no plourà el setembre, octubre, i tornem a entrar en la fase més dura de la sequera, doncs això serà una molt bona notícia per sortir de la sequera.
Doncs ho hem comentat amb el professor i investigador de l'Escola de Camins i director del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de l'UPC, el Xavier Sánchez Vila. Senyor Sánchez Vila, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Bona tarda, sempre que vulgueu.
Molt bé, doncs no dubti que l'anirem trucant. Gràcies. Des del desconeixement absolut i sentint els experts, sembla que és una solució bona, viable, relativament econòmica. Vull dir que no li sé veure molt la cara bé, si no és que no es treu amb certa lògica i, per tant, se n'extreu massa, però si es fa de manera correcta, com ens deia el professor Sánchez Vila, no hi hauria d'haver problemes, no sé com ho veieu.
El que ha explicat ell és una bona notícia, a més la sensació que ella sempre s'ha retret de si no s'havien fet coses o no per lluitar contra la sequera, hi ha una solució que és factible, que és fàcil, que té un cost assumible i que tira endavant. Jo, clar, desconeixement absolut,
sí, igual,
o sigui, ha sigut
un
com una entrevista a classe, això realment, però clar, entenc que és una bona notícia, tot i que ara també hem de dir que arran de les últimes pluges els pantans no estan com estaven el 26 d'abril o per les alçades que Pere Aragonès va convocar les eleccions.
Sí, potser ara és el moment bo per pensar en solucions que passin per una cosa que vagi més enllà de les pluges, diríem. Comença a pensar alguna alternativa que no estiguin pendents tot el dia del cel, que realment és veritat que sembla que es convoquessin les eleccions i comencés a ploure.
Clar, i sembla que es convoquessin una mica justament en evitar... algun punt per la sequera, per evitar gestionar una situació de crisi durant l'estiu, i la jugada no va acabar de sortir bé perquè la climatologia ja se sap que no es pot controlar.
Encara Salvador Illa arribarà a la Generalitat amb Zodiac.
Però fa una mica de por, fa una mica de por que ara, amb això de que està plovent, una vegada més, entre que no tenim govern i vés a sapiguer, etc., que es tornin a plaçar decisions que són importantíssimes, perquè solucions com aquesta que ara ens estava explicant el professor Vila són estupendes, però més que un problema de sequera, el que tenim és un problema de falta d'infraestructures. Hem de recordar, per exemple, jo ho mirava l'altre dia, aquí on estic jo ara, a la Comunitat Valenciana, el nivell dels embassaments és molt més baix que el de Catalunya. I aquí no hi ha hagut aquestes mesures restrictives. I altres comunitats autònomes és que també és igual. O sigui, que la pluja no sigui una excusa per no fer tota la feina que s'ha de fer.
Bé, de fet, aquesta feina que s'està fent ara és això, és a dir, en un altre, de fet, el que va passar el 2008 és en aquella sequera que hi va haver, quan van ploure tant, es van deixar de fer algunes de les inversions. Ara la voluntat és mantenir-la. De fet, l'ACA ja està mirant els terrenys, ja vol construir aquestes dues potabilitzadores, ja ha acabat aquest estudi, per tant, xuclarà aquesta aigua. Vull dir que de solucions entenc que se n'estan seguint per tal de poder-les portar a terme.
Sí, perquè crec que s'ha arribat també a la conclusió que això no és que sigui cíclic, és que serà una mica, per dir-ho a la manera de com ho dèiem a la pandèmia, la nova normalitat d'episodis més greus de sequera, de que hi haurà restriccions futures, que tampoc hi ha sectors que es puguin adaptar a això perquè es necessita l'aigua per viure, que hi ha també un dèficit moltes vegades en el servei en la mesura que es perd aigua per fuites en canonades, que això també s'havia vist molt en la fase més greu de la sequera, i a partir d'ara qui li toqui gestionar acció climàtica o com es digui la futura conselleria del tema, crec que en el discurs d'investidura del proper president de la Generalitat hi haurà uns quants paràgrafs dedicats a la gestió de l'aigua i sobretot a la gestió pública de l'aigua, de què es pot fer per evitar restriccions i al mateix temps a no atemptar contra la sostenibilitat del sistema.
Sobretot perquè les solucions des del 2008, com deia l'Òscar, ja són sobre la taula. Vull dir, Narcís Prat, catedràtic d'Ecologia, i tot un seguit d'experts ja van alertar d'aquesta situació i van proposar què s'hi podia fer. I un govern i l'altre s'han anat passant la pilota i aquí ningú ha fet res.
Molt bé, doncs en tot cas aquesta solució és una bona notícia pel que ens diuen els experts, és una manera relativament econòmica i sense grans contrapartides d'aconseguir aigua potable i a més de la que ve directament a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és una de les zones que més necessitades està i que més polèmica hi ha quan s'ha de portar aigua des de segons quines zones. Per tant, aquesta bona notícia que us hem avançat a Catalunya Ràdio avui a les dues amb la Montse Poblet. Passant 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, anem amb l'actualitat política. I amb aquesta constitució del Parlament de Catalunya que s'ha de produir dilluns que ve, el dia 10, el dia després de les eleccions europees, i que ja ha començat amb un primer foc obert, i és que avui mateix, aquest migdia, passaven uns minuts de les dues, el Tribunal Constitucional ha anul·lat el vot telemàtic de Lluís Puig. Això vol dir que la mesa d'edat haurà de decidir dilluns què fer amb el vot del diputat de Junts per Catalunya, però també amb el de Carles Puigdemont i amb el de Republicà Rubén Wagensberg. Tots tres són fora de Catalunya i, per tant, tots tres no poden votar presencialment. La mesa d'edat, que presidirà el diputat de Junts, Agustí Colomines, fins que no surti la definitiva, és qui haurà de prendre decisió sobre què fer amb aquests vots, tenint en compte aquest posicionament del Tribunal Constitucional conegut avui. Tot plegat mentre segueixen les negociacions i les declaracions creuades que analitzarem, però primer aquesta decisió del Tribunal Constitucional. Dels tres casos, és diferent el de Rubén Wagensberg, perquè està de baixa, i aquest sí que és un supòsit que el reglament del Parlament contempla, i per tant no hi hauria d'haver problema perquè Rubén Wagensberg pugui delegar el seu vot. En canvi, Carles Puigdemont i Lluís Puig, fins ara l'estaven delegant, però ja hi ha dos pronunciaments de tribunals dient que això no es pot fer i, per tant, la mesa d'edat haurà de prendre una decisió dilluns tenint en compte aquests pronunciaments. No sé què us sembla.
Sí, l'última mesa d'edat del Parlament, si no recordo malament, sí que ho va permetre i després s'ha anat permetent durant tota la legislatura. Crec que l'independentisme té majoria en aquesta mesa d'edat, per tant, el lògic seria pensar que es permetria el vot d'algun dels seus diputats, Lluís Puig i Carles Puigdemont són diputats independentistes, per tant, si Esquerra i Junts tenen majoria en aquest organisme, s'hauria de poder fer d'aquesta manera. Ara bé, una vegada més, hi ha una interferència judicial, digue-li com vulguis, que arriba, crec que en un moment que no és casual, a les portes de la Constitució d'una nova legislatura i a les portes de la Constitució d'un Parlament que sabem quina majoria s'acaba constituint la mesa de la cambra, i això posa una vegada més, no sé tant contra les cordes com l'expressió més correcta seria contra el mirall, els posa davant del mirall els partits independentistes, per també veure quin to tindrà aquesta legislatura. No és el mateix arrencar una legislatura permetent el vot telemàtic de Carles Puigdemont i Lluís Puig en contra del criteri del Tribunal Constitucional que acatar el Tribunal Constitucional i ja dona un missatge de què pot passar els propers 4 anys.
I a més a més, tenint en compte que dilluns, dimarts, tindrem dues meses. La primera és la d'edat, que haurà de prendre la decisió de què passa amb aquest vot dilluns mateix, però dilluns al final del ple, que serà cap a les 6:15, tindrem una nova mesa, aquesta ja definitiva i triada pel nou Parlament, que haurà de prendre la mateixa decisió de, a partir de dilluns al vespre i durant tota la legislatura duri el que duri.
Clar, que poden ser decisions diferents.
Clar, poden ser diferents. La mesa d'edat pot decidir una cosa.
Si hi ha majoria independentista, l'altra no ho sabem. Per tant, el que em sorprendria molt és que ho tiressin enrere. Si en l'última legislatura s'ha permès aquest vot delegat, tu dius, digue l'interferència jurídica, evidentment. És que per mi és evident. Si ho tiren enrere, és evident que hi ha una interferència de la justícia.
Jo, com que estic lluny, m'atreveixo a portar la contrària a l'Oriol i a la Mònica. Perquè no tinc tan clar que, per molt que la mesa d'edat tingui dos diputats independentistes i un que crec que és Júlia Calvet de Vox, que òbviament no ho és. Perquè, a fi de comptes, sense voler-me posar la feina de ningú, si jo fos el membre de la mesa d'edat no independentista, el que faria seria demanar als lletrats de la càmera que em fessin un informe previ a la Constitució del Parlament i a l'elecció de la mesa sobre si aquests vots es poden admetre o no i quina és la repercussió jurídica, inclús quina és la responsabilitat personal que té per als membres de la mesa d'edat admetre un vot quan hi ha una resolució del Constitucional. I li demanaria també als lletrats del Parlament si això senta, entre cometes, ja sé que no és així des d'un punt de vista stricto sensu, alguna mena de jurisprudència. Perquè, clar, ja hem vist com fer-se el valent després d'un pronunciament del Constitucional acabava tenint repercussions per als membres del Parlament de Catalunya. O sigui, no tinc tan clar que això sigui tan senzill. Però, per altra banda, també, si tenim en compte que tenim sobre la taula dues possibilitats, una és que el PSC estigui fent una feina silent i poc sorollosa a la que estigui persuadint Esquerra Republicana de formar una majoria a la taula juntament amb els comuns, o si bé té èxit la proposta de Junts per Catalunya de treure cap als seus interessos a Esquerra Republicana i a la CUP, en realitat aquests vots, de més o de menys, si feu les sumes tal com estrien els membres de la mesa, que és votant un per un, no tindrien tampoc un impacte, crec, i em puc equivocar, i aquí poder l'Oriol, que és la gran experta en temes parlamentaris, però crec que tampoc tindria un gran efecte sobre com podria quedar la taula.
Clar, de jocs de majories n'hi ha uns quants. Jo no tinc clar que si es fa evident una majoria, digue-li sobiranista o digue-li, no sé, antirepressiva, per dir-ho en els termes que l'altre dia es va expressar Esquerra Republicana, que sumi els vots de Junts, els vots d'Esquerra, els vots dels comuns i els vots de la CUP. Això és una història. Si els comuns es desmarquen d'aquest front i cedeixen els seus vots al PSC, és una història, tenint en compte, sobretot, que jo crec, i potser m'equivoco, perquè en això no tenim tota la informació, perquè hi ha molta discreció, i parles amb les fonts i estan molt tancades perquè no volen especular res. Però no és el mateix una mesa que ha de durar 4 anys, en la qual hi ha una majoria antirepressiva, per dir-ho a la manera del que deia l'altre dia Esquerra, que una mesa en la qual el president del PSC hi arriba gràcies als vots del PSC, dels comuns i del PP, l'estil del que va passar a l'Ajuntament de Barcelona. Crec que aquesta suma que he dit ara suma 63 escons, que són més que els que té la majoria independentista. Per tant, aquí els comuns farien de àrbitre de quin tipus de majoria trobes a la mesa o no. Els comuns crec que no tindrien cap problema a l'hora de facilitar un vot telemàtic, si formessin part de la mesa d'edat, de facilitar el vot telemàtic de Puigdemont i de Lluís Puig, perquè diria que amb això no han mostrat mai cap tipus de fissura, però al mateix temps també volen, crec, tenir algun tipus de garanties pensant en la mesa i també pensant en el que pugui venir de la investidura. És evident que els comuns són el partit que més ha pressionat perquè hi hagi un tripartit a Catalunya i sabem que les seves, no sé com dir-ho, exigències cap al PSC sempre són més laxes que les exigències que li posa Esquerra, per exemple, per aprovar-li els pressupostos. De manera que ja veurem quines sumes hi ha. I és veritat que el PSC té a les seves mans dos tipus de majories. Hi ha una majoria que és l'altre partit i una majoria que és confiar, per entendre'ns, amb tot el constitucionalisme, que fins i tot s'hi pot entendre amb tot ell, exceptuant Vox, que pot ser que no els necessiti per tenir la presència al Parlament. Vull dir que és un dia de calculadora llarg, molt pesat, les normes són les que són i és feixuc perquè es tria un per un, com dius tu, Joan, a part votant amb un paperet, són votacions llargues i d'això en marcarà claríssimament el rumb d'aquesta legislatura.
Jo em puc equivocar amb el que vaig a dir ara i no disposo d'informació, és merament especulatiu, però jo crec que aquesta idea que tu estàs apuntant i que molta gent diu de que es pogués repetir la majoria de l'Ajuntament de Barcelona, on el Dani Cirera del PP va donar els seus vots a Collboni i els comuns també, crec que era una altra era, políticament parlant, i que hi ha un abans i un després de tot el que ha sigut l'amnistia, i que les possibilitats que hi havia de contacte a l'estiu de l'any passat entre el Partit Socialista i el Partit Popular, després de la General, sense la llei d'amnistia, amb tantes coses penjades, és absolutament diferent que la situació actual, on jo crec que hi ha molts ponts trencats i molts pocs canals de comunicació oberta. I crec que no només seria molt difícil per Sánchez, que està tensant la corda moltíssim per no perdre les eleccions europees, explicar un acord amb el PP, sinó que crec que també seria molt difícil per al PP explicar un acord amb els socialistes.
T'anava a dir, Sánchez tensa la corda, però també la tensa el Partit Popular, eh? Vull dir, tot el fangar que tenim de política a Madrid hi contribueixen els dos partits. Jo estic amb el Joan aquesta vegada, veig molt difícil aquest suport del Partit Popular que es torni a reproduir la situació que hi va haver a l'Ajuntament de Barcelona. Veig més la possibilitat d'un tripartit i, com deies tu, i els comuns la jugaran perquè amb el PSC posen poques traves. Llavors veig més aquesta posició, però realment haurem d'estar pendents de la calculadora. També hi ha unes eleccions diumenge, les europees, que poden condicionar el resultat, poden condicionar a acords d'última hora dilluns.
Perquè el gran tema d'aquesta mesa del Parlament, la primera patata calenta, per dir-ho de manera tòpica, sí que serà el vot telemàtic de Lluís Puig i de Carles Puigdemont, per descomptat, però el repte gros és a qui es proposa en primer lloc per anar a la investidura, perquè sabem que Carles Puigdemont ho demanarà. Els plans de tenir una mesa majoria independentista són, un, per preservar el poc que queda de la unitat i per maquillar una mica el mal resultat obtingut el 12 de maig, és allò de dir, almenys que puguem controlar les institucions on puguem tenir un mínim de majoria sense tenir majoria absoluta, però que la segona derivada claríssima de per què Junts vol un pacte independentista a la mesa del Parlament és perquè el futur president del Parlament, sigui del color que sigui, sempre i quan hi hagi majoria independentista, el primer que faci sigui proposar Carles Puigdemont, i el PSC, per descomptat, sap que controlant ell la mesa del Parlament, sigui quina sigui la majoria que faci servir, l'important és que es proposi en primer lloc Salvador Illa com a candidat a la investidura.
Deixeu-me que introdueixi, perquè ara explicaré una interioritat, i és que mentre vosaltres estàvem fent les vostres elucubracions sobre què pot passar amb la mesa, què pot passar amb els lletrats del Parlament, deia el Joan, què farà la mesa d'edat, etc. La Marta Corbalán, que és la nostra companya de la secció de política dels serveis informatius, ens estava escoltant des del cotxe. Si algú té al cap el reglament del Parlament i què pot passar i com pot anar i com es fan les coses al Parlament, és la Marta Corbalán, s'està posant nerviosa i estava enviant missatges i al final ha aturat el cotxe. Marta Corbalán, bona tarda.
Hola, bona tarda.
M'expliquen moltes bestieses o com anava això?
No, tot bé, tot controlat. Res, només fer algun apunt. Sí. Doncs, bàsicament, abans també comentàveu que potser el que hauria de fer la mesa d'edat davant d'aquestes decisions del Tribunal Constitucional és demanar un informe als lletrats del Parlament, és a dir, demanar assessorament jurídic a veure què ha de fer amb tots els diputats, diguéssim, que estan a l'estranger, si se'ls permet o no votar, tenint en compte que el Constitucional ja ha prohibit i ha anul·lat tant el vot delegat com el vot telemàtic. Mm. El problema és que la mesa d'edat no està pas constituïda, no es constitueix fins que no comença el ple dilluns a les 4 de la tarda. Per tant, ara, a hores d'ara, no hi ha mesa d'edat i no hi ha ningú que pugui demanar un informe als lletrats perquè hi hagi un assessorament jurídic. I és més, aquest informe als lletrats només té potestat de demanar-lo al president o presidenta de la mesa d'edat, és a dir, el diputat de Junts, Agustí Colomines, i no ho pot fer ara perquè, com dèiem, no està constituïda formalment aquesta mesa d'edat.
Per tant, l'informe dels lletrats, clar, es faria tard, diguem-ne, perquè primer ja haurà votat o no, Lluís Puig i Carles Puigdemont. Exacte. Per tant, el problema, entre cometes, ja s'hagués produït.
Exacte. El més habitual és que quan arrenqui el ple, evidentment, allà hi haurà el secretari general del Parlament i el lletrat major del Parlament, que acostumen a estar en les sessions constitutives del Parlament, i el que faran serà doncs apropar-se a la mesa d'edat i advertir que hi ha aquestes dues sentències del Tribunal Constitucional i que, per tant, el vot telemàtic i el vot delegat estan prohibits pel Constitucional i que, si es permet doncs exercir-lo, que s'estan exposant doncs a cometre un delicte de desobediència constitucional. És a dir, el que acostumen a fer els lletrats és explicar el que diu el reglament, advertir de les sentències judicials que hi ha i de les conseqüències que pot comportar desacatar aquestes sentències. Però la decisió s'haurà de prendre en aquell moment.
Dilluns a les 4 de la tarda comença, eh? Pensa que ho haurem de fer en directe a Catalunya Ràdio, un programa especial. No m'ho compliqueu molt, Marta. Vull dir, deixem-ho endreçadet.
És complicada, eh?
Ja ho veig, que anirà per llarg, això, no?
Sí, perquè sembla que fins a última hora, és a dir, fins al moment que s'estiguin fent les votacions, no sabrem pas com queda configurada la mesa, i en cas que hi hagi un preacord, ja sigui entre els grups independentistes o entre qualsevol altre grup, el nostre olfacte ens fa preveure que no se sabrà abans, sinó que ho veurem, diguéssim, amb el ple ja en marxa, i és un ple farragós perquè hi ha moltes votacions, es fa amb urna, els diputats s'han d'aixecar, dipositar el seu vot, la seva papereta a la urna, per tant, es fa llarg, espès, farragós, i agafeu calculadora per fer números, sumes i restes.
Sí, et pregunto, aprofito per
comentar. Jo volia fer una pregunta, també.
Vale, jo només una, perquè veig que comença a córrer per xarxes, que si Rubén Wagensberg no pot votar, això la majoria d'esquerres alternativa a la independentista no podria sumar. No, Rubén Wagensberg sí que podrà votar perquè està de baixa, no?
Correcte, és a dir, en principi ell té la baixa mèdica, i és un dels supòsits, la baixa mèdica, que està prevista en el reglament del Parlament per poder fer delegació de vot. Per tant, el diputat d'Esquerra, com ha fet fins ara, pot delegar el vot a un altre diputat del seu grup parlamentari i, per tant, poder votar amb normalitat. De fet, ja ho han anat fent durant aquesta legislatura, des de finals de desembre o des del gener que va marxar, diguéssim, a Ginebra, doncs ell ha delegat el vot, en aquest cas a la portaveu, a l'anterior portaveu del grup parlamentari d'Esquerra, Marta Vilalta, i ha anat votant, delegant el vot sense problema.
Per tant, Wagensberg no tindria problemes. Una altra cosa és Carles Puigdemont i Lluís Puig, que no tenen baixa mèdica i que, per tant, ells sí que estaven delegant el vot fins ara amb tota naturalitat, perquè la mesa els hi havia permès, però ara es genera aquest dubte de què pot passar a partir d'ara.
Sí. En el cas de Lluís Puig, el que feia, Carles Puigdemont no era diputat al Parlament de Catalunya ara, però Lluís Puig el que feia no era delegar el vot, sinó fer un vot telemàtic, perquè primer se li permetia delegar el vot a un altre company del grup parlamentari, però el Constitucional ja va anul·lar en una sentència fa mesos la delegació del vot. I aleshores, quan s'anul·la la delegació del vot, el que fa la mesa és aprovar un acord on s'habilita una nova modalitat de vot, que és el vot telemàtic, que és el que estava exercint actualment el diputat Lluís Puig. I avui el que fa el Constitucional és admetre a tràmit el recurs del PSC i també anul·la el vot telemàtic. Per tant, ara hi ha dues sentències del Constitucional que prohibeixen tant el vot telemàtic com el vot delegat.
Joan, tenies una pregunta.
Sí, estàs ben aparcada, Marta, o no?
Sí, això és la primera.
Escolta'm, jo que amb una certa vergonya, com a exdiputat, reconec que tu et saps el reglament millor que jo, però a veure si el que jo tinc al cap ho tinc bé o si no tu em rectifiques. Per molt que es triï un president del Parlament d'una tendència o una altra, no té absoluta llibertat, si no ho recordo malament, per fer la proposta que vulgui, sinó que després de lo que és la ronda de consultes, ell, reglament en mà, o ella, té que proposar a la persona que potencialment tingui més possibles suports. O sigui, no és un tema arbitrari. És correcte el que estic dient o no?
El reglament textualment simplement diu que el president o presidenta del Parlament ha de proposar un candidat a la investidura dins dels 10 dies hàbils posteriors a la Constitució del Parlament. No diu enlloc el que tingui més opcions de ser investit. Això no ho diu. El que passa és que la pràctica parlamentària fa suposar que proposarà, evidentment, el candidat que té més opcions de sortir escollit i no un candidat que no té els suports.
On te vull anar a parar amb això que deia jo? Clar, si ho comparem amb el tema Feijó-Sánchez, Feijó va anar primer a la investidura no perquè tingués més diputats, sinó perquè com que l'acord de Sánchez amb Esquerra, amb Junts, amb Bildu, etc., no estava tancat, per tant, quan el rei va fer que faria el paper del president del Parlament, la ronda de consultes, va proposar a aquella persona que tenia més suports, encara que la seva investidura no fos viable. Per tant, si hi ha una negociació no tancada, tal com jo ho entenc, aniria a primer Illa, però només no aniria a primer Illa si, efectivament, hi hagués una negociació tancada que permetés a Puigdemont ser president.
Clar, aquí, per això és molt important, en el cas de Catalunya, diguéssim, qui és el president o presidenta del Parlament i el seu color polític, perquè és qui té la potestat definitiva feta a la ronda de consultes de decidir el candidat que proposa. Per exemple, el 2021, l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, va proposar com a candidat a la investidura Pere Aragonès, tot i que havia guanyat les eleccions, diguéssim, amb vots, Salvador Illa, i Pere Aragonès tampoc tenia els suports en el primer debat d'investidura, i va ser una investidura fallida, i es va haver d'anar a un segon ple. Per tant, i en canvi, Salvador Illa, el 2021, ell va aixecar el dit i va dir, com que Pere Aragonès no té els suports i hi ha hagut una investidura fallida, jo vull sotmetre'm a la investidura. I l'expresidenta del Parlament en aquell moment va dir-li que no, que tornava a sotmetre la investidura al candidat d'Esquerra. Per tant, clar, per això és tan important qui presideix el Parlament a l'hora de triar el nom que se sotmet al debat d'investidura.
Molt bé, doncs escolta'm, dilluns a la tarda n'estarem pendents de tot plegat i la Marta Corbalán vindrà i estarà al Parlament perquè com que ja heu pogut comprovar que té el reglament al cap, perquè tot això ho fa des del cotxe i sense tenir el reglament a la mà, eh? Vull dir, tot això és la memòria. Marta, moltes gràcies, ja pots continuar conduint cap a casa.
Molt bé.
Gràcies,
bona
tarda.
Bona tarda. Adéu, adéu.
Doncs la Marta Corbalán, que insisteixo, ens estava sentint i m'estava enviant missatges d'algunes de les coses que hi ha, aquestes puntualitzacions, i per això l'hem convidada a explicar-ho en antena. Sobre les negociacions, avui tenim posicionaments. Des de Junts per Catalunya, Toni Comín, candidat a les europees, ha llançat un missatge directe a Esquerra Republicana i els ha reclamat que no facin president de la Generalitat Salvador Illa. Ho ha explicat amb aquestes paraules.
L'única manera d'aconseguir un nou finançament per Catalunya és investir Salvador Illa? Home, no enredem, eh? Hi ha altres maneres d'aconseguir el nou finançament per Catalunya. Clar que hi són. Molt particularment, la força dels nostres vots a Madrid quan el PSOE necessiti provar un pressupost. Doncs quina necessitat hi ha de pagar el preu immens de la investidura de Salvador Illa?
I en una línia semblant, des de l'ANC, el seu nou president, Lluís Llach, ha reclamat unitat independentista, encara que vulgui dir això, repetir eleccions. Ho ha explicat avui al Matí de Catalunya Ràdio.
M'agradaria que els tres partits sobiranistes es posessin d'acord i poguessin fer govern. Si això vol dir que ara no pot ser i pot ser de resulta el mes d'octubre, doncs el mes d'octubre.
No sé si dir que això és pressing Esquerra.
Sí.
Allò que abans deia pressing cup, pressing, ara és pressing Esquerra, no? Perquè cada vegada hi ha més missatges intentant... Bé...
Bueno, ja que ha dit que pensa votar Junts, o sigui, sí. tampoc és que se n'amagui.
No se'n va amagar a les eleccions catalanes que va votar Carles Puigdemont i ara farà el mateix amb Toni Comín, diu ell, per humanitat. Hi ha una qüestió que és que Esquerra té un parell de qüestions sobre la taula que són prou urgents i les dues tenen a veure amb la pressió. Té una pressió forta del PSC i, per tant, també del PSOE per facilitar un govern de Salvador Illa, que en teoria podria fortificar tant l'Aliança a Catalunya com l'Aliança a Madrid. I després hi ha una altra pressió, que és la pressió que farà Junts i els seus satèl·lits, entre els quals inclou l'ANC de Lluís Llach, que el que faran serà apostar per una repetició electoral. En cas que Carles Puigdemont no sigui escollit candidat a la investidura. Aquest diumenge vam publicar una entrevista amb Toni Comín al Nació i el que deia era que si no es proposava Carles Puigdemont com a candidat a la investidura, el que s'havia de fer és anar a una repetició electoral. Com anar aquesta repetició electoral? Doncs aquesta repetició electoral hauria de ser amb una llista unitària. A mi tot això em recorda com que moltes vegades hi ha aquella afirmació de Karl Marx, que la història sempre repeteix dues vegades i que la segona ja és una farsa, a mi tot el debat de la llista unitària m'aboca aquesta frase, perquè tot això en parlàvem fa 10 anys, després del 9N, si recordeu, Artur Mas volia una llista unitària, Oriol Junqueras no la volia, al final se la va acabar menjant amb patates, crec, perquè no hi ha una expressió millor per definir-ho. I ara està passant una mica el mateix, una mica les situacions de partida no són precisament les mateixes. I crec que hi ha un punt també de que Junts es veu reforçada en aquestes eleccions, no tant pel resultat propi, sinó també pel resultat prou dolent d'Esquerra, que són 20 escons, hi ha una diferència de 15 escons, quan abans Esquerra tenia un escó més que Junts, i això legitima aquelles persones de Junts que el que volen és reconstruir la unitat, però sempre amb Junts al capdavant, sempre amb Carles Puigdemont al capdavant. I també hi ha un altre element a l'horitzó, crec que és important de destacar, que és que si Carles Puigdemont torna, com ha promès, i és detingut, crec que aquesta pressió anirà en augment, perquè generaria una situació d'excepcionalitat prou rellevant com per deixar passar, diríem, l'oportunitat d'una investidura que a la pràctica es podria fer de manera molt complicada, perquè amb Carles Puigdemont a la presó o amb qualsevol candidat a la presó sabem que el Suprem s'hi ha posicionat en contra, va passar amb Jordi Sánchez, va passar amb Jordi Turull, i el pressing Esquerra creixeria en la mesura que no voleu ni fer una llista unitària amb el president legítim a l'exili detingut per la justícia espanyola quan ha tornat amb la llei d'amnistia en vigor. Crec que és un argument prou poderós i prou temptador com perquè Junts elevi encara més la pressió sobre Esquerra per fer aquesta llista unitària.
Tot això pel que fa referència a la banda independentista, podríem dir. A nivell espanyol hi ha un altre tema que està monopolitzant molt la campanya, que és la citació de Begoña Gómez a declarar per suposat tràfic d'influències i corrupció i que continua portant cua. Esquerra i Podem reclamen a Pedro Sánchez que ara que ha tastat la seva pròpia medicina del lawfare, diu, mogui el que hagi de moure per acabar amb aquesta pràctica de fer servir la justícia per tombar rivals polítics. En canvi, el Partit Popular, un dia més, hi ha tornat a ficar cullerada. Avui Cuca Gamarra i José Luis Martínez Almeida, l'alcalde de Madrid, l'han comparat a Pedro Sánchez amb Donald Trump. Des del govern espanyol, Òscar Puente respon que els canvis la justícia arribaran, però que cal paciència. Podem sentir a la portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, carregant contra Pedro Sánchez per la gestió que està fent d'aquesta citació a Begoña Gómez.
Ese señalamiento que lleva a cabo Pedro Sánchez está al nivel del señalamiento que puede promover en cualquier momento Trump cuando él se ve investigado por la justicia americana. En definitiva, es populismo puro y duro.
No sé com ho veieu tot plegat. Hi ha una nova carta de Pedro Sánchez a la ciutadania per dir que es veu amb forces.
Jo diria que menys cartes i una mica més de feina, perquè recordeu que quan Pedro Sánchez s'agafa aquell retir de 5 dies i quan torna diu em prendré mesures per acabar amb el que coneixem com a l'ofert de moment, no ha fet res. I Esquerra Republicana, si no m'erro, sí que ha presentat alguna proposta al Congrés justament per intentar acabar amb aquesta intromissió, per dir-ho d'alguna manera, de la justícia. Llavors, aquesta nova manera comunicativa de Pedro Sánchez, doncs que vagi per feina. Altra cosa és com està actuant aquest jutge, que tot apunta que, home, una mica d'intromissió sí que n'hi hauria. És a dir, és un senyor que obre, és un jutge que obre una causa secreta i alhora envia una nota de premsa als mitjans anunciant la notícia. És un jutge que imputa la dona del president del govern sense escoltar els altres testimonis, que això legalment es pot fer, però no és el més habitual. I és un jutge que, a més, l'imputa a 5 dies d'unes eleccions. Hi ha una norma que no està escrita, però que sí que preveu que la justícia no interfereixi en processos electorals, i després que l'únic que té o l'únic que sosté aquesta causa judicial és aquesta denúncia de manos límpies. Tenim un informe de la Guàrdia Civil que exculpa la dona de Pedro Sánchez. Llavors, aquí sí que sembla que hi ha una interferència judicial, i si em deixes mal pensar, recordem a José María Aznar quan deia allò de quien pueda que haga, doncs sembla que algun jutge fa més que justícia, fa política.
Penso que el primer que hem de pensar és en les repercussions polítiques. Sánchez havia dissenyat una campanya electoral que tenia dos tòtems. Un era Milei i l'altre era Palestina. I tot l'assumpte de la seva senyora li ha enviat a Norris la seva estratègia de campanya, en moment que, en el que el propi CIS diu que la gent decideix el vot essencialment les darreres 72 hores. Per tant, en general, tot el que està passant trenca l'estratègia de campanya de Sánchez. Per ell no és una bona notícia. El seu objectiu és intentar enxampar el PP, que semblava que les enquestes anava retallant, però no ens enganyem. El fet de que ara el que hi hagi sobre la taula no és el horrible, insolidari Milei i els dolentíssims israelians amb Netanyahu al capdavant, sinó la presumpta corrupció de la seva dona, la corrupció del seu germà, el Coldo, etc. Per ell, que ara diumenge, no és una bona notícia, i molt content no deu estar. A partir d'aquí, jo crec que és absolutament inversemblant, és inèdit, i no ha succeït a cap país normal de la Unió Europea que un president del govern faci una carta acusant directament de prevaricació amb un jutge. Així de clar, o sigui, això és una cosa, des del meu punt de vista, absolutament inassumible. No ho va fer-ho Alfonso Guerra quan es va acusar el seu germà, no ho hem vist en cap altre moment de la història, ni en els pitjors moments del Gürtel. Per tant, jo crec que hi ha una situació de bastanta desesperació de Sánchez. Crec que la seva segona carta no ha tingut l'efecte que va tenir la primera, que va ser molt colpidora i segurament va influir en el resultat de Catalunya, però potser ens estem començant ja a passar data catòlic.
Doncs jo, Joan, no ho veig així, eh? Al revés, aquesta carta l'entenc com un psicokiller que veu que està retallant a les enquestes, que s'acosta al Partit Popular i que el que vol fer és rematar i treure molt millor resultat. És que no veig aquesta situació que tu dius de que està una mica que no sap on és, no la veig, al revés, el veig com una estratègia més de Pedro Sánchez.
Jo llegeixo la carta i la sensació que em dona a mi és que és una persona que està demanant impunitat. Jo sóc el que personalitza en aquest cas un dels poders de l'Estat, que són tres, en aquest cas sóc l'executiu, i el que demano és estar per sobre del bé i del mal, i el que demano és impunitat. I jo crec que en un estat de dret, l'actuació d'un president del govern que demana impunitat i que demana, perquè estem en eleccions, que no s'investigui amb una persona que, a més, a la carta diu una mentida. No és un membre del govern, no és veritat, per tant, que hi hagi un acord tàcit que diu que no s'investiga o no cita, perquè que jo sàpiga, excepte per Patxi López, que va dir la presidenta del govern, pel resta dels humans aquesta persona no és un membre del govern. I clar, anar per la vida dient, no, escolta'm, jo tinc dret a fer el que em dóna la gana, i aquí qui m'investiga a mi, o qui em sotmet a mi a l'imperi de la llei, que ja està sotmès a l'imperi de la llei, resulta que ja forma part de la fachosfera, jo trobo sincerament que és molt gros.
Jo, Joan, no crec que estigui demanant això i que vol estar per sobre tothom. Està denunciant una situació judicial que no és nova, que fins ara, ell ara és un cínic, perquè fins ara l'havia patit l'independentisme, l'havia patit també Pablo Iglesias, Jeroen Montero, i ell no l'havia denunciat, fins i tot hi havia participat o havia mirat cap a l'altra banda, i el que està posant de manifest és una realitat. No crec que estigui demanant actuar amb total impunitat, al revés.
Jo el que sí que veig és que la carta, i amb això estic molt d'acord amb el Joan, ha tingut molta menys repercussió que la primera. És lògic pel seu contingut, quan un president del govern espanyol et diu a través d'una carta que s'agafarà 5 dies per reflexionar sobre el seu futur, indica que el president del govern espanyol pot estar a punt de dimitir, i això tensiona molt tothom, i crec que aquells 5 dies van influir decisivament en la campanya catalana. I al mateix temps desquadra una cosa de la carta, que és que diu que ell i la seva dona estan molt tranquils. Jo no sé si estan tan tranquils, perquè si no, no faries una carta, i si no, no sortiries a dir el que dius en públic i no sortiries a atacar la justícia, que d'altra banda, moltes vegades jo diria que se sacralitzen els estaments judicials de la mateixa manera que moltes vegades es sacralitzen els parlaments, eh? Vull dir que amb això no crec que tots els poders són discutibles en funció de com exerceixin el poder, precisament. Crec que el president del govern espanyol pot estar legitimat per criticar un jutge si la seva actuació considera que no és correcta, però crec que també hi ha uns altres camins per fer-ho, hi ha uns altres canals. L'advocat de la senyora Begoña Gómez pot presentar el recurs que vulgui, i això també és qüestionar l'autoritat del jutge, o si més no, el criteri del jutge. El que no sé si és pertinent és fer-ho tot d'aquesta manera. No sé, aquest exhibicionisme sentimental de Pedro Sánchez, que d'altra banda, és veritat, els precedents indiquen que fins ara li ha funcionat prou bé.
Bé, doncs veurem què és el que passa. Queden 3 dies de campanya electoral, com aquell qui diu, de fet 2 i mig, i a veure després tot plegat quina incidència té això en les eleccions europees i en la resta de la legislatura espanyola després de tot el que pugui passar després amb aquest cas de Begoña Gómez. Ara mateix falten 12 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i de seguida continuem aquí amb més coses.
A Carrefour viu el futbol amb les millors ofertes. I a més, ara, per cada 30 euros de compra, t'endús gratis un sobre de la col·lecció de cromos de Panini de la selecció i un punt de la col·lecció. Reuneix els teus punts i emporta't productes de la selecció a preus increïbles. Només fins al 5 de juliol als hipermercats i a la web. Carrefour, l'emoció es viu aquí.
El Festival EVA, en veu alta, celebra 20 anys de narració, tradició oral i país.
Vine, camina, riu, descobreix i deixa't seduir per la cultura de proximitat al Penedès i al Priorat del 31 de maig al 7 de juliol.
Festival EVA, el cor de les paraules. Tota la programació a enveualta.com.
El 9 de juny és dia d'eleccions al Parlament Europeu. Per votar, identifica't amb el DNI, permís de conduir, passaport o targeta de residència. Introdueix la papereta al sobre de votació i lliura el tancat a la presidència de la mesa perquè ho comprovi. Diposita-la a l'urna. Pots votar de les 9 del matí a les 8 del vespre. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya, interior.gob.es.
Tria Formidable Solar i emporta-te'n a 3 anys de consum de llum gratis si instal·les les teves plaques solars i ho combines amb la tarifa solar Simpli Zero, perquè tot Endesa és formidable. Consulta condicions i contracta en indesa.com en el 800 76 0909 o en els punts de venda Endesa.
Ara Menorca més a prop amb el nou Fast Ferry Margarita Salas de Baleària. I és que només 3 hores i mitja podràs estar gaudint de l'illa. El teu viatge a Menorca amb Baleària des de 65 euros. I porta amb tu el cotxe i tot el que necessitis. Reserva ja a balearia.com les teves vacances a Menorca. Baleària i Consell de Menorca.
Equip blau, equip vermell, benvinguts a la balança de fems.
Que és un poc especial.
El joc brut ha començat.
Fa molt fàstic, no sap el fàstic que fa.
Bé, així m'agrada.
I alguns desfoguen en la mala llet.
Aguanta, aguanta!
Trampa avui nosaltres no n'hem fet ni una, ni una.
Hi ha molta tensió, però de totes maneres sí que et demanaríem una miqueta de calma.
El Tros, aquesta nit a TV3.
Tota la temporada disponible a la plataforma 3Cat.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Paraules.
Paraules són paraules.
Paraules que ens informen.
De dia i de nit.
A tota hora, a tot arreu.
Informatius de Catalunya Ràdio. Ens movem, canviem i amb tu ens connectem.
Som 3Cat.
Si necessites incorporar personal a la teva empresa, això t'interessa. Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 8.000 euros per cada nou contracte a joves i fins a 15.000 euros si són a persones amb doctorat. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2024. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Però quin sofà més xic, Nuri?
El vaig triar perquè combina amb el Picasso.
Et deu haver costat una fortuna.
No diguis res, però Galeries del Tresillo, a més del 20% de descompte, t'ho finança en tot, sense interessos i sense costos d'obertura.
Per què parlem així?
Per fer joc amb el sofà, no?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo tens sofàs, matalassos i decoració amb un 20% de descompte i un finançament increïble. Galeries del Tresillo.
Catalunya migdia.
9 minuts i seran les 4. Deixem la política i anem a un altre tema del que més o menys tots ja teníem aquesta intuïció, però ara tenim dades. Catalunya ha arribat al 1 milió de treballadors d'origen estranger. Dit d'una altra manera, un de cada 4 treballadors actius a Catalunya ha nascut ja fora de l'estat espanyol. Aquesta és una dada històrica que els experts expliquen per l'envelliment de la població autòctona i perquè cada vegada tenim menys fills. Gairebé la meitat dels treballadors estrangers venen de l'Amèrica Llatina i són dones. Sobretot acaben treballant en la restauració, en la neteja i en el treball domèstic, tot i que moltes tenen carreres universitàries. Una altra dada és que la població que arriba de la Xina s'ha estancat des de la pandèmia perquè la situació econòmica del seu país ha millorat. Són dades de l'Observatori del Treball i del Model Productiu que reflexen amb dades i amb xifres a la mà el que ja veiem al nostre entorn, i és que cada vegada tenim més gent de fora d'Espanya, que són els que ens atenen com a cambrers, els que fan les neteges o bé en institucions públiques o bé a casa, els que cuiden de la gent gran, per exemple, i que moltes vegades estan sobrepreparats. Venen amb carreres universitàries, alguns d'ells amb màsters, i que acaben treballant en el que troben i moltes vegades amb feines que els catalans no volen.
És exactament així, crec que és un diagnòstic molt precís. Només has d'entrar a una residència de gent gran, per exemple, per constatar qui fa les feines o anar a prendre alguna cosa qualsevol dia per veure qui t'atén en qualsevol restaurant, en qualsevol bar. Al final, crec que la demografia és un dels principals reptes que té Europa, ja no dic només Catalunya o Espanya, Europa també, a nivell també de... El discurs de drets i deures, que és un dels que més incidència tindran en aquestes eleccions, sobretot pel que fa a immigració i la pujada a la dreta i l'extrema dreta, i al final també d'això tindrà un impacte al repte demogràfic en com funcionaran els serveis socials d'aquí un temps, perquè al final el que no podem permetre és que els immigrants vinguin aquí només a treballar, que ens facin la feina i que després no tinguin els beneficis associats en aquesta feina, com té tothom que pot treballar a Catalunya i beneficiar-se, per tant, del sistema de benestar social que tenim i de la seguretat social que tenim. Vull dir que al final És un debat que s'ha de tenir en termes molt rigorosos i també tenir en compte si el país està preparat, i això no és una crida que no vingui més gent, al contrari, és a dir, preparar-se per... Catalunya està preparada per ser 8 milions de persones? No ho sé, això s'ha preparat prou o no, perquè s'ha arribat als 8 milions amb una població d'origen estranger molt notable. Segurament es necessita pel mercat laboral. El tema està si això és sostenible a nivell de serveis socials i a nivell d'habitatge, per exemple.
És que el creixement natural està estancat, és a dir, amb més defuncions que naixements, i Catalunya arriba als 8 milions gràcies a la població que ve de fora de l'Estat. I jo crec que, francament, no estàvem preparats per assumir-ho.
No.
Llavors, tampoc crec que hi hagi hagut valentia per part dels partits per seure i fer un debat i abordar la immigració com es necessita i evitar que apareguin formacions com Aliança Catalana o Vox o altres d'extrema dreta arreu d'Europa que estan utilitzant la immigració en moltes ocasions amb mentides per captar vot. I fins que no fem aquest debat bé, serè, i vetllem si tenim els recursos socials preparats i els hi oferim els drets que tenen els immigrants, aquells que venen aquí a treballar, amb unes feines que normalment estan mal remunerades, que no volem, tu deies, restauració, cuidadors, aneu-vos en el camp, Jo que vinc de zona de la Verema, no la fa... Tots són immigrants, és així, perquè és una feina molt dura, molt mal pagada i que ningú vol fer. Llavors, fins que no abordem aquest debat com a societat, tinc dubtes de si l'extrema dreta no anirà guanyant terreny justament per això.
Això, mira, juntament amb Itàlia i en Japó són els tres països del món que envelleixen més ràpidament, i aquest és un fet incontestable, i el que esteu dient, com ha canviat no només sectors com l'hostaleria o els serveis socials, sinó com bé diu la Mònica, com ha canviat tota la Catalunya interior, tot el seu aspecte amb l'arribada de gent d'altres països. Jo crec que en el fons la qüestió són dues. La primera, com es pot fer perquè amb origen vinguin persones que busquen una vida millor des del seu país i vinguin ja de forma regulada? Aquest és un primer element que és fonamental. En el passat, això es va poder fer. Els espanyols ens vam inventar el concepte aquest dels oriundos, que la gent no coneix pel futbol, però que serveix perquè hi hagin desenes i desenes de milers de persones a casa nostra que tenen a la seva butxaca un passaport colombià, peruà, veneçolà, de qualsevol país d'Amèrica Llatina i també espanyol. Per tant, tenim antecedents i formes jurídiques per poder resoldre això. I l'altra qüestió és, no ens enganyem, el que té a veure amb la sensació de seguretat de la població. O sigui, es pot naturalitzar gent que hi ha a casa nostra sense papers i que pot treballar? Segurament la resposta és sí, sempre que aquesta gent no tingui antecedents, sempre que hi hagi per part de la justícia, per part dels cossos de seguretat, unes eines suficients perquè la reincidència, que és quelcom que jo crec que ara hi ha tant a dreta com a esquerra, tothom diu que és un problema, no es converteixi en una cosa enquistada que acabi criminalitzant amb una part de la societat. Per tant, aquesta gent ha de poder venir, sí, però a la vegada això no ha de ser a preu d'una sensació d'inseguretat per tothom.
Molt bé, doncs en tot cas són aquestes xifres que avui tenim sobre la taula i que constaten aquesta sensació que tenim i que, de fet, a la que ens mous una mica pel mercat laboral, doncs pots comprovar. Faltant 3 minuts per arribar a les 4, ho hem de deixar aquí. Joan López Alegre, Oriol Marc, Mònica Hernández, gràcies a tots tres, fins
gràcies.
La pròxima.
Ara me'n vaig a veure l'Eugeni, que ho sapigueu.
Vols felicitar l'Enric?
L'Enric Vidal, el tècnic de so d'aquest programa, perquè jo que vinc sempre sense dinar, avui almenys he ingerit uns croissants. I avui fa anys i per molts anys, Enric.
Doncs sí, per molts anys a l'Enric. Joan, t'has perdut croissantets que porta l'Enric.
Fer anys el dia que jo no vinc és clarament un símptoma d'enemistat cap a mi.
Jo crec que va triar el dia, concretament. Quin dia no venies, doncs aquest dia fa
anys. És una mala persona.
Sí, queda demostrat. Gràcies a tots tres i felicitats a l'Enric.
Adéu.
Fins la pròxima. Una mica de publicitat, el butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio. Fins demà a les dues.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat. Fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
No et perdis els millors festivals d'aquest estiu amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols, del Festival Peralada al Castell de Peralada i del Festival Terra Mar a Sitges, entre d'altres. Ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Les dones i els dies.
Les dones retardem cada cop més el fet de ser mares i això deriva molts cops en problemes de fertilitat. L'espera, les proves i els tractaments són llargs i dolorosos i sovint provoquen patiment psicològic. Com ho podem encarar? En parlem amb dones que ho han viscut i també amb especialistes.
Aquest dimecres a partir de les 11 de la nit a Les dones i els dies amb Montse Virgili.
A les 10 de la nit s'encén un llum a la redacció de Catalunya Ràdio per veure les notícies del dia i més enllà, amb Manel Elias.
Us convidem a mirar els esdeveniments de l'actualitat de manera reposada i reflexiva.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias. L'evolució de les notícies del dia a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Catalunya Migdia.